Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La dita d'entrenador nou, victòria segura, es va trencar ahir a Badalona. Amb matisos, amb molt a parlar, amb un Sabadell que va fer un pas endavant i que va tancar per moments el Badalona, que va mereixer com a mínim empatar i, sobretot, amb un arbitratge del valencià Julio Mena Jimeno per analitzar a fons, però no hi va haver manera, el Sabadell va tornar a perdre. No hi ha dubte que un cop més errades individuals garrafals van condemnar ahir l'equip. Una en concret, la de Miguel, en una sessió enrere amb el cap, per Roberto, que el Badalona va aprofitar per fer l'1-0. Però a partir d'aquí, i sobretot a la segona meitat, els arlequinats van estar a un pèl d'empatar i tres decisions arbitrals absolutament determinants van perjudicar clarament els Antonio Hidalgo. El protagonista de les tres, el davanter Arturo, la repassa així d'indignat.
Yo no te voy a engañar, yo estoy ya un poco cansado de los árbitros porque creo que es que no, yo no pido que nos regale nada, pero que nos piten. Hoy creo que hay dos acciones muy, muy claras, como es el penalti, que es una mano como una casa, y luego una acción que tengo también en el portero del área, que igual esa no es la más clara de todas, y otro fuera de juego que hubiese contra el portero. Son ocasiones que al final nos estamos matando, y en nuestra contra nos pitan todas, y a favor nunca nos pitan ninguna. Y entonces pues es difícil, la verdad es que los árbitros nos están lastrando mucho también y son parte de esta mala racha nuestra.
Clam contra l'arbitratge, per tant, escoltant a Arturo, però com avui la cosa va de dites i de frases fetes, asa magra tots són mosques. En castellà, perro flaco, todos son pulgas. Havíem viscut un gol en contra en el 94 en un partit. En un altre, un penal marcat pel rival en el 45 i un defallat pel Sabadell al 3 de la represa. Havíem vist ja uns quants episodis especialment cruels i ara només faltava aquest, el de la polèmica arbitral. Entre unes coses i unes altres, el Sabadell, si traiem l'Ontinyent que ja està retirat, és el cué, el 19è. És cert que només un punt de sortir del descens, però també és veritat que tant el Mestalla com el Teruel sumaran més 3 quan el calendari els aparelli amb l'Ontinyent. És a dir, que cada cop la situació és més magra i sobretot tenint en compte que només queden ja 6 partits, 6 finals, fins al final de temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de son dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem l'última hora del centre d'esports. Passarem també per Canllong per saber com avança l'estatal Open de natació avui, dia que creua el seu equador la competició. Natació artística, waterpolo, Sabadell Nord, Mercantil, David de la Cruz, Alitzúlia, al País Basc, o Art Gràcia, o la Copa del Rei conquerida per Aleix Gómez, entre d'altres.
I fora del temps?
Joaquín Caparrós ha anunciat que pateix una leucèmia crònica. L'entrenador del Sevilla ha explicat que no rep cap tractament i que la malaltia no li impedeix poder desenvolupar la seva feina al capdavant de l'equip andalús. El món del futbol s'ha volcat amb ell, enviant-li missatges de suport. El Barcelona l'Assa, com dèiem, ha aixecat la seva sisena Copa del Rei d'handbol consecutiva. La final jugada ahir a Alacant no va tenir història directament, amb triomf blaugrana per 34-18 contra el Liberbank Cuenca, ciutat encantada. Mourad El Banouri i Míriam Ortiz han complert amb els pronòstics i s'han adjudicat la 41a edició de la cursa del Corte Inglés, una prova solidària que va tornar a ser multitudinària amb més de 46.000 persones prenent-hi part pels carrers de Barcelona. I la segona clàssica ciclística de la temporada ha anat a parar al palmarès d'Alberto Betiol, l'italià, força desconegut. S'ha imposat al Tour de Flandes en solitari, acabant per davant de Casper Asgreen i de Christoph, que va guanyar l'esprint d'uns favorits que no van ser a temps d'enxampar els escapats.
Han parlat en les últimes hores.
Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, anunciant que pateix leucèmia.
Ya sabéis que me hierve la sangre roja, pero bueno, ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca, y por lo tanto ha querido equilibrar la sangre blanca, ha querido equilibrar la roja, y por lo tanto, bueno, pues me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide para mi profesión, estoy haciendo mi vida normal, puedo a nivel diario entreno y bueno, pues sí, esto quiero disfrutar de mi profesión y por lo tanto, bueno, tengo que dar las gracias a todos los jugadores, al presidente, no tengo ni tratamiento, absolutamente nada, para que se quede todo el mundo tranquilo, que no tengo ningún tipo de tratamiento, y por lo tanto, bueno, pues a disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva, el presidente.
Declaracions de Caparrós als mitjans oficials del Sevilla, i a Televisió de Catalunya, Víctor Tomàs, capità del Barça d'handbol, que no es cansa d'aixecar títols.
Això mai es carreguen els braços, sempre és bo aixecar-ne, quantes més millor. Ara ens en queda una, i hem d'anar a per totes, a per la Champions, a per el que ens queda, treballar el que ens queda d'any i intentar guanyar-la, evidentment.
I a les xarxes socials.
Un tuit del capità del Sabadell amb un enllaç a YouTube a un vídeo titulat El dia que la Bombonera habló. És un entrenament de Boca Juniors interromput per un missatge enviat des de la megafonia de l'estadi. Miguel González afegeix al tuit aquest comentari. Me gustaría transmitirte una cosa, sé que estás jodido, nosotros también, pero esto es para valientes, esta situación confío que la sacaremos porque estoy convencido de que los resultados con esfuerzo llegarán. Aupa Sabadell, llenemos el estadio, vamos.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un jugador precisament del centre d'esports, Felipe Sanchón, i dos exjugadors arlequinats com el gambià Alassane Amané, ara l'Etar Veliko Tarnovo de Bulgària, i la futbolista Carol Miranda.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Hemos competido magníficamente en la segunda parte, que yo creo que se ha visto que los futbolistas lo intentan, quieren. Hemos tenido la pelota, les hemos empujado por fuera, superioridades, atacando espacios y con ocasiones de gol, que al final es lo que se trata, ¿no? Al final esto es tener ocasiones y al final enchufarlas, ¿no? El equipo está en una situación difícil. Juega con mucho peso, mucha responsabilidad. Nuestros primeros minutos no han sido nada buenos y le hemos dado demasiado el control al Badalona y bueno, eso es un equipo que juega bien y que te empuja, ¿no? Estamos en un momento difícil en el que parece que todo nos pasa en contra, pero no hay que empezar a lamentarse. Eso no te lleva a ningún lado, recuperar la cabeza de los chavales y a partir de ahí pensar en el domingo que viene ya. Merecemos el mismo respeto que los demás. Yo no pido ni más ni menos, el mismo, al final salimos dos equipos a competir. Lo que no se puede es situaciones tan evidentes, o sea, que el árbitro es que es ni una, no nos ha dado ni una pequeña falta. Nos queda seguir creyendo, apoyar y al final de temporada valorar todo lo que se ha hecho durante el año. Al final es una situación de que el sentimiento entonces se tiene, se traduce muchas veces en lágrimas. Ellos están con nosotros en todo momento, agradecerles que incluso con la lluvia han estado ahí y que y con ellos será mucho más, o lo tendremos mucho más cerca la posibilidad de salir de esta situación, ¿no? No tenemos margen, pero es lo que hay, no nos podemos lamentar para nada y seguir intentándolo, seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Mig quart de 3, un cop més, un discurs post-derrota, en aquest cas en l'estrena, en el debut d'Antoni Hidalgo a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Un episodi cruel més ahir, amb aquest punt de mereixement d'alguna cosa més que no pas aquesta derrota, i ni t'explico el 2-0 final, que allò ja va ser la cirereta al pastís, i amb una actuació arbitral, escoltàvem al principi Arturo, que parlant en plata és el que més va rajar, però déu-n'hi-do també Antoni Hidalgo en roda de premsa demanant respecte pel Sabadell. Al final hi van haver decisions ahir que absolutament capdals per entendre per què el Sabadell va perdre. Són tres decisions en concret, les que repassava Arturo, que són determinants.
Sí, alguns parlen d'allò d'excusa de mal pagador, quan al final és 19è a la jornada 32, és evident que no ho és per casualitat i no ho és per decisions arbitrals, però si ens centrem única i exclusivament en el partit d'ahir, d'una banda, el Sabadell va fer mèrits més que suficients, com a mínim per no perdre, això d'entrada, més enllà del que digui el 2-0 final, i després ja, si et vols recrear una miqueta més, insisteixo, i sense que Sonia està plorant, doncs és evident que va haver-hi dues accions, dius tres, per mi la tercera, que en aquest cas era la primera, cronològicament parlant, doncs és la més dubtosa, fins i tot
ni el, mateix, interpretable.
Ni el mateix protagonista acaba de ser del tot contundent a l'hora de parlar-ne, que és el propi Arturo, però les altres dues són flagrants. El fora de joc assenyalat quan ja enfila la porteria Arturo és qüestió de tirar línies, que es diria.
Però és que a part és fàcil, perquè qui la trenca és el lateral esquerrà, que és el que té al davant el línier. Per tant, l'hauria de veure més clar encara.
Doncs aquesta és molt clara, i llavors ja la del penal és la que tothom coincideix. Menys la tripleta arbitral, que fins i tot alguns integrants del vestidor del Sabell ens deien ahir, no, si ell veu la mà. El que ens acaba dient és que la mà està en una posició natural, això dit en aquest cas, i crec que no passarà res per desvetllar-ho, pel propi delegat del Sabell, per Toni Cáceres, que li va preguntar a l'àrbitre, i l'àrbitre li reconeix que hi ha un impacte amb la mà, però que com la mà està en una posició natural, doncs aquí és on ell acaba de no voler interpretar el penal. Valgui l'apunt del que és mà en posició natural o no, més enllà de en quina posició està la mà, la pilota queda tan desviada com que a punt està d'introduir-se a la pròpia porteria del Badalona. És a dir, desvia el defensa amb la mà de tal manera que gairebé sorprèn a Morales, el seu porter, que evidentment no s'esperava que aquella pilota fes aquell estrany en aquell camí, no? En aquell moment de partit. Però bé,
si ets un espantaocells, potser sí que és una posició natural. Si
sí,
no...
no, és evident que la mà està deixada al cos perquè habitualment no ens movem amb les mans enganxades al cos. Això és de calaix. Però
la té molt amunt, eh? La mà no és un gest, no és un gest molt natural quan està jugant a futbol, de girar la mà així amb una pilota com aquesta.
Jo, per la posició de la mà, sí que estaria d'acord que és una posició natural. El que és evident que, per més natural que sigui la posició, en el moment que tu una centrada la desvies amb la mà i va cap a la teva porteria, quan la centrada no va cap a la porteria, és on hi ha qui perd tota la raó més enllà, i a part del que diem moltes vegades, és a dir, això de la mà natural o no, tu la mà la pots tenir naturalment enganxada al cos o no, però és de manual que als defenses se'ls diu sempre allò de intenta posar les mans al darrere quan hi ha una centrada i t'estalviaràs qualsevol mena de problema. Però, en fi, sí, com sigui, dues decisions. Tres, si li sumem la de la cursa d'Arturo que s'anava sol cap a porteria i que Xavi Boniquet acaba avortant, per dir-ho així, que podien haver canviat, sens dubte, el signe d'un partit que va tornar a ser un cop molt dur en la fragilitat ja que arrossega el Sabell aquestes últimes 11 jornades ja.
Ja no són gerres, ja són galledes d'aigua freda, glaçades, una rere l'altra, i mai millor dit ahir amb l'aigua que va caure sobretot a la primera meitat al nou municipal de Badalona. Com és habitual els dilluns, fem un repàs també al nostre particular abecedari, ens el porta el Pau Vitori amb el que ens va deixar aquest 2-0, un pèl surrealista del Badalona contra el Sabadell.
L'abecedari arlequinat.
D'Antoni Hidalgo, el de Canovelles, no va tenir la seva estrena somiada a la banqueta del centre d'esports. Actiu des del primer minut, va intentar impregnar aquest esperit a l'equip. Els jugadors van donar símptomes de millora amb el pas dels minuts i el dipòsit de gasolina va durar més que de costum. Llàstima de les errades individuals no forçades, de vegades incontrolables des de la banqueta. D'esquema, la primera decisió d'Hidalgo va ser reordenar el dibuix. Tres centrals amb Migue, Pajarero i Nico del Monte i dos carrilers oberts, Òscar Rubió i Josu Ozcoiri. El Sabadell no va entrar bé en el partit, però a poc a poc es va trobar més còmode amb aquest 1-3-4-2-1 en fase ofensiva.
M.
Damena Jimeno, malauradament protagonista negatiu del partit d'ahir. El col·legiat valencià va perjudicar clarament el Sabadell a la segona part amb dues accions punibles i un fora de joc mal assenyalat. Especialment flagrant va ser les mans no xiulades de Robuster a l'interior de l'àrea. D'11, la ratxa de partits seguits sense guanyar puja un número més, per no parlar també dels 4 mesos sense sumar ni un sol punt fora de casa o el triple empat a 33 punts a la cua de la classificació. Xifres preocupants a 6 jornades per acabar la Lliga i també per intentar evitar el descens a tercera.
I no sé gaire bé per on començar, Sergi. Si et sembla, mirem la classificació una miqueta, perquè el Sabadell, si traiem l'Ontinyent, que ja està retirat, ara mateix seria el virtual QE 19è, vaja, de la classificació. És cert que continua tot molt ajustat. És cert també que aquí gairebé tothom va sumar, encara que fos d'un en un, i el Sabadell no ho va fer, amb tota la polèmica que vulguem afegir-li del col·legiat, de Mena Jimeno. Un punt de distància respecte a la salvació, tant play-out com salvació directa, permanència, però amb un matís molt important. En les jornades que resten, que són 6, tant el Teruel com el Mestalla, tindrà un més 3 extra que té a veure amb que havien de jugar contra l'Ontinyent i, per tant, aquells punts, si els suméssim, llavors sí que se'ns aniria la cosa ja gairebé a 4. És parlar per parlar, perquè és ficció i ho haurem d'anar repetint al llarg de les setmanes fins que acabi la Lliga. Però, a l'hora de la veritat, la situació es complica més encara.
Sí, començant pels aragonesos, per aquest Teruel que, de fet, juga aquesta setmana, o hauria de jugar aquesta setmana contra l'Ontinyent, com és lògic, no ho farà, per tant, com és lògic també, sumaran els 3 punts ja segur. Per tant, perquè ens situem en el que pot passar amb altres rivals, com el Mestalla, per exemple, en un futur pràcticament immediat. Tot i que el Sabadell guanyi aquest cap de setmana, que tant de bo, al Lleida Esportiu, mantindria el Teruel la diferència que té ara ja amb el Sabadell. Això, en el millor dels casos, tot el que no fos guanyar el Lleida, respecte al Teruel, ja et complicaria encara més la situació. Però, com dius, ens hem agafat a la classificació tal com la tenim, d'altra banda, perquè és la que més ens beneficia ara mateix, per tant, anem a anar dia a dia i pas a pas, i ja veurem el que passa en el futur a curt, mig termini. Com dius, a un punt de tot, a un punt d'atrapar la plaça de play-out, i a un punt de sortir-se'n definitivament d'aquesta zona baixa. Malgrat això, és evident també que el Sevilla ha estat el gran perjudicat de la jornada en quant no ha fet la feina, no ha sumat cap punt i els rivals directes, doncs gairebé tots, per no dir tots, han sumat alguna cosa en el seu caminar. Per tant, es complica una mica més, sobretot perquè es retalla una setmana més de competició, ja només queden 18 punts en joc, només queden 6 jornades per disputar, i perquè ara, encara que això fa segurament més i mig que ho anem dient així, ara sí o sí o sí o sí, ja no et val res que no sigui guanyar el Lleida, i fins i tot això, a lo millor no et trauria ni de pobre.
També l'embolic que agafa fort que tenen el Segrià és per fer-se el mirar, perquè Joan Carles Oliva va dir divendres que si no guanyava l'Egea al camp d'esports, ell plegava, ell marxava. No és que no guanyés, és que va perdre. El conjunt aragonès s'ha distanciat d'aquesta part baixa de la classificació amb un marcador que interessava ben poc al centre d'esports, i Oliva ahir no va dimitir, es va donar unes hores de marge. Avui ha dirigit la sessió del conjunt lleidatà, i Albert Esteve, segons apunta el company Dani Badia, president del Lleida, és fora de la ciutat. Per tant, veurem si, malgrat aquest anunci, Oliva acaba renunciant al seu càrrec, si el Lleida l'acaba destituint, o si al final, en castellà diuen allò de donde dije, digo Diego, doncs ja veurem, però és ben curiosa la situació i el retard que podrien portar si fins i tot acaben per optar per un canvi d'entrenador, però entre que la directiva està fora, l'entrenador no ha dimitit, etcètera, si van amb uns dies de decalatge.
Per buscar-hi una part positiva a tot aquest enrenou, més enllà que el Lleida, malgrat tot, continua sent cinquè, venim d'unes jornades on el Sabadell s'ha anat trobant equips en dinàmica positiva.
Sí, sempre.
Badalona estava molt tranquil, però és que abans de Badalona ja va passar...
Mestalla.
Vam passar per Mestalla, Atlético Levante, Cornellà... És a dir, si anem tirant la mirada enrere, equips que en un moment donat podien estar molt tocadets arribaven en dinàmica positiva. És tot el contrari del Lleida. El Lleida fa 6 setmanes que no guanya, no són les 11 del Sabadell, la meitat, gairebé, però déu-n'hi-do, per un equip que lluitava fins fa res per estar al play-off i que ara veu aquest play-off d'ascens.
I que ha fitxat el mercat d'hivern per estar més...
Correcte, aquestes eliminatòries d'ascens ja les veu ara. No és gaire, però estan a 4 punts, ja no és un sol partit a la diferència respecte al Cornellà, que és qui marca les 4 places de privilegi, i per, com diem, Adri, enmig d'aquest embolic, doncs home, no sé jo si a veure qui dels dos surt pitjor parat, que tant de bo sigui el Lleida el que acabi rebent les conseqüències, encadeni una setmana més sense guanyar i que el Sabadell d'una vegada per totes trenqui la seva de gairebé 3 mesos sense conèixer la victòria. És que ens hem de remuntar al 20 de gener per trobar l'última victòria del Sabadell contra el Conquense, i ja no tirem la mirada més enrere, perquè llavors sí que des de Castellón fins aquí la cosa fa realment molta, molta, molta por. Però al final, per agafar un punt de positivisme, és que el Lleida tampoc no arriba allò per... Ni, com una Bassadoli no estaria precisament l'ambient en el camp d'esports.
Demà parlarem a fons i escoltarem els protagonistes valorant una miqueta la distribució tàctica plantejada per Antonio Hidalgo. Vam explicar-la ahir, primer a la prèvia i després amb el matís que vam afegir durant la primera meitat, d'un 1-4-4-2 de manual sense pilota, amb Josu jugant per davant de la defensa i amb Nico Del Monte no com a central sinó com a lateral, Clar, els primers minuts, com la tenia només el Badalona, semblava que seria aquesta la distribució tàctica, però com havíem avançat en fase ofensiva, quan el Sabadell tenia la pilota, quedava esglaonat l'equip amb tres centrals. Nico es convertia en el tercer central en qüestió, amb dos carrilers, Josu Ozcoidi i Òscar Rubio, i dos pivots, dues mitges puntes i el davanter centre. Clar, no hi va haver manera tampoc per trencar la mala dinàmica, però un esquema diferent que jo crec que va sorprendre una mica el Badalona i que sobretot a la segona meitat va provocar que el Sabadell acumulés moltes peces al davant, sobretot perquè tenia el marcador en contra i el perfil dels jugadors que anava introduint Hidalgo cada cop eren més ofensius, i al final el Sabadell, entre unes coses i unes altres, va acabar generant força perill a la porteria de Morales.
Si em permets, diré que d'entrada va sorprendre el propi Sabadell, que no es va trobar gens còmode aquests primers 15-20 minuts. A l'equip li va costar...
Jo crec que sí que va estar còmode, eh? El que passa és que va tenir molt poc la pilota pel que voldria, però sense pilota no va rebre cap ocasió,
sí,
durant
clar,
aquell...
El que passa que tu no recuperaves ràpid.
Correcte.
I per tant no podies generar res de mig camí endavant. Aquí tenies un problema, que és que tu...
Sí, segurament tenies menys la pilota del que voldries, però per mi, sense pilota, el Sabadell estava còmode.
Bueno, això és opinable. Sí, sí, clar, còmode perquè...
Perquè no et feia mal, no superaven línies.
En defensa sí, però clar, aquí la teva necessitat era de mig camí endavant.
Sí, en el fons estem dient el mateix amb paraules diferents.
Que de mig camí enrere la cosa tampoc és ja de perduts al riu, o sigui, però bé, insistint, li va costar a l'equip trobar-se, en quan ho va poder aconseguir, és cert que va poder estar de tu a tu amb el Badalona, i fins i tot, si fem allò el decalatge al final del que passa entre el gol del Badalona i tot el final del partit, traient el segon gol, que és en el temps extra, de fet ni es va servir de mig del camp aquest segon gol, ja no es va arribar ni a centrar, ja es va donar per acabat el partit, el Sabadell va ser, en quant a ocasions, superior al Badalona, en quant a ocasions. Algú dirà, sí, sí, però és que el Badalona ja anava guanyant, ja li anava bé, i és cert, i és una altra manera d'interpretar-ho, però la feina que va tenir Morales no és la feina que va tenir Roberto ahir. Però, també és cert, la falta d'efectivitat en els moments claus va tornar a pesar en excés a un Sabadell que té aquest problema, que els gols que marcava al principi de temporada s'han anat esvaint. Ara ja no només ets la pitjor defensa de llarg del grup tercer, sinó que ja comences a ser també un dels pitjors atacs en quant al balanç golejador. I d'aquí aquest més menys que diem cada setmana, que ara ja és un autèntic escàndol amb aquesta diferència de gols a favor i gols en contra que arrossega l'equip ara d'Antoni Hidalgo.
I a tot això, Adri Cuevas ahir va sortir del vestidor després de dutxar-se pràcticament plorant, i va ser un dels que va parlar després del partit. Què és el que va explicar l'andalús?
Doncs mira, d'entrada, amb les llàgrimes encara molt, molt presents de com el vèiem sortir plorant, com deies, del municipal de Badalona, fent aquesta reflexió en forma de balanç, en modo de balanç del que havia estat el partit i pròpiament doncs, el sentit del vestidor.
Estoy mal, he salido jodido, creo que todos los compañeros estamos igual y porque creo que queremos darle esa alegría ya, que creo que nos merecemos después de tantos partidos. Creo que compitiendo a buen nivel, mereciendo mucho más y bueno, y hoy otro partido más que nos vamos sin esa recompensa. Y no queda otro que mañana levantar la cabeza y seguir trabajando, ¿no?
Doncs a seguir pencant per intentar corregir el rumb en les 6 jornades que queden d'ara fins al final. També va parlar, com hem escoltat al principi, Arturo, no només sobre l'arbitratge.
Sí, no només... encara que és el primer en introduir ja el tema, parlant en aquest cas d'aquesta sensació que van tenir, no? D'un Badalona superior en els primers 15 minuts de partit, i a partir d'aquí un Sabadell que, insistim, lluny de quina era la classificació, va demostrar la igualtat que hi ha en aquest grup, i sent per moments, com diem també, per sobre de l'equip escapulat, per sobre de l'equip de Juanjo García. Tot això, diu, restat o frenat, i aquí és on comença a entrar la figura de l'àrbitre valencià, segons Arturo, per al col·legiat.
Yo creo que los primeros 15 minutos ya han sido superiores porque, bueno, un nuevo esquema, no hemos sabido muy bien colocarnos, pero a partir de ese minuto 15 yo creo que hemos tenido un par de ocasiones nosotros en la primera parte, pero sobre todo en la segunda hemos sido muy superiores. Lo que pasa es que, claro, cuando viene un hombre que bueno, no digo que se quiera reír de nosotros, pero prácticamente, pues al final te hace estar jodido porque te vas a casa sabiendo que haces las cosas bien y una tercera persona es el que te hace cambiar el resultado.
I Arturo, d'aquesta contundència, i a més protagonista en dues de les accions, com dèiem, la primera, aquella acció de contra frenada per Boniquet, si no xiula la falta com va passar, no passa res. Si xiula la falta i expulsa Boniquet, tampoc hagués passat res. Ningú de Badalona s'hagués pogut queixar d'aquesta acció, però sobretot protagonista Arturo en l'acció que s'acaba assenyalant un fora de joc quan el de Cartagena ja enfilava cap a la porteria de José Miguel Morales. Més contundent encara, Adri Cuevas, a l'hora de referir-se sobretot a la jugada del penal i a l'opinió sobre aquesta acció polèmica dels propis jugadors, no del Sabadell Adri, sinó del Badalona.
Hasta los mismos jugadores de ellos lo han dicho, que ha sido mano. Pero es que había otra mano también en la salida de ellos, sin querer, pero esas manos se pitan, no sé, era una falta al borde del área. Es que ha sido muchas cosas, yo la verdad que no he entendido el arbitraje. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que hacer más méritos para llevarnos puntos, ¿no?
I remates tot això avui a Manuel Gato, que per mi, ho vaig dir ahir, tant Adri Cuevas com Arturo com Manuel Gato, tres dels millors, i això que l'Alacantí no sortia d'inici, però en certa manera li va donar una espurneta extra a l'equip ahir.
Sí, en aquest sentit, i se li ha qüestionat molt, i és evident que no està sent la millor temporada de Manuel Gato, com malauradament no està sent la millor temporada de gairebé ningú del Centre d'Esports Sabadell, però les coses com són. A vegades hem tirat encara, hem reprovat l'acció d'algun jugador que des de la banqueta no només no ha aportat, no ha sumat, sinó que més aviat ha semblat que li sobrava el fet de jugar 10, 15 o 20 minuts depenent del cas, no és la circumstància d'ahir de Manuel Gato. Va demostrar el que ha de ser un en aquest cas un jugador que entra des de refresc, un jugador que aporta, que suma i que fins i tot va ser un punt de revulsiu en l'esquema i en el moment del partit. Més enllà d'aquesta acció o d'aquesta situació més personal de l'Alacantí, un Manuel Gato parlant de bones sensacions d'ahir i per buscar-li l'únic pro a la història, doncs evidentment el resultat, aquest 2-0 que deixa l'equip, com dèiem al principi, 19è ara mateix, si no fos per l'Ontinyent, tancant la classificació del grup 3.
Digamos que es el resultado final lo que no ha sido bueno, pero creo que hemos estado cómodos. La segunda parte, les hemos tenido contra las cuerdas y bueno, ha sido una pena que entre unas cosas y otras, ya sabéis a lo que me refiero, pues no haya caído de nuestro lado.
No sé si es refería a Julio Mena Jimeno, per dir alguna cosa.
A la Puja no refería, ja
segurament, no? Doncs no ha estat l'estrena que esperàvem tots, no. La d'Antonio Hidalgo, de moment 0 de 3 pel de Canovelles, avui dia de recuperació, demà dia de descans i no queda un altre que passar pàgina ràpid, 18 punts i aquí ja s'han de sumar com a mínim 10-12 per anar bé.
12 per anar bé? I a partir de menys de 12, doncs el que sigui la combinació de resultats, però hem de partir de la base que el Sabadell ara mateix és el que de tots els que es vol salvar és l'últim, i sobretot una dada que espero que no ens hagi de pesar massa al final, que és el que hem anat repetint a les últimes setmanes, Adri, que els averajos particulars entre Sabadell i tots els rivals directes de la zona baixa, tret de Castellón, que no ha jugat encara, i si li vols sumar tu l'Egea perquè passa per allà, i l'Alcoyano, amb el qual no ha jugat encara...
Però va guanyar aquí 0-1.
Els tens perduts. Els tens perduts. Per tant, el tanto també amb aquesta estadística i amb aquesta circumstància, que després hi ha dobles, triples empats, i el Sabadell ara mateix, ja et dic, l'asterisc que li pots posar al Coyano i a Castellón, perquè encara no ha jugat contra ells el segon partit, totes les combinacions et són negatives. Per tant, ull també amb aquesta història, que el Sabadell, com es diu en el món d'alguns esports, necessitarà un punt més que la resta per anar sobre segur.
Doncs estarem ben atents. Sergi Garcés, ens posem al cinturó, que la veritat és que serà un final de temporada mogut. Fins ara.
Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Històries dels diners.
Aquilar,
o compro.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar Fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 2:45 de la tarda, en marxa la tercera jornada del Campionat d'Espanya Absolut de Natació, que recordem se celebra a la piscina olímpica interior de Can Llong. De seguida reprenem el fil pel que fa al futbol amb el Sabadell Nord, amb el Mercantil i Mesteca, però hem de passar per allà, per Can Llong, perquè el plat fort de la sessió d'aquesta tarda serà veure si la nedadora del Club Natació Sabadell, Marina Garcia, aconsegueix el bitllet pel Mundial de Guangzhou en els 200 braça. Ahir Garcia ja va nedar per sota de la marca mínima establerta a les semifinals i a les eliminatòries, a les classificatòries. Ara només queda, o només necessita, vaja, quedar entre els dos primers, entre les dues primeres a la final, programada cap al voltant de les 6, quan passin 10 minuts de les 6, aproximadament, per complir tots els requisits i poder viatjar al juliol cap a Corea del Sud. La nedadora del club es mostra convençuda que ho podrà aconseguir perquè sent que està en un gran moment de forma.
Va començar molt bé la competició, amb els 50 era la meva prova principal, però nedant les 100 millors marques dels últims dos anys. O sigui, la veritat és que estic millorant en molts aspectes i crec que això m'ajuda a anar al 200, que és més una mica de fondo, però tot es va transferint a les altres proves i és molt important això, la solidesa i estar sempre allà, com he dit abans, a peu de canyó en tot el que facis.
Garcia, de fet, es va quedar només una centèsima del podi als 50 metres braça, una prova on es va viure el rècord d'Espanya de Jessica Vall a les semifinals. La nedadora del Sant Andreu lamentava no haver-ho pogut repetir a la final, on es va haver de conformar amb la plata.
Estem molt contents, és algo que portàvem buscant els darrers anys, sobretot tenir un estil per 50, un estil per 100 i un estil per 200. El del 50 se'ns quedava a vegades una mica trencat. És cert que a la final no he pogut rebaixar aquests 31 segons una altra vegada, llavors cal donar més insistència per tenir-lo consolidat, però la veritat és que és un pas, jo diria, gegant en aquest sentit.
En clau local, apuntar també que ahir Àlex Castejón va ser plata als 200 braça, tornant al dia d'avui, com diem, creuant aquest equador del Campionat d'Espanya Open de Natació que es disputa des de dissabte i fins dimecres. Caldrà estar pendents del que faci Marc Sánchez a la final dels 200 estils, per exemple, de la resta de la jornada. També per la tarda, Mireia Belmonte tornarà a la piscina de Can Llong per nedar la primera semifinal dels 200 estils. De fet, la badalonina va aconseguir la primera marca mundialista als 800 lliures i ahir es va imposar en els 400 lliures i en els 200 papallona, però sense tenir els requisits pel Mundial. Avui mateix també tenim notícies d'ella, de Belmonte. De fet, el millor de tot plegat és passar per Can Llong directament i que ens ho expliqui el Pau Vituri, que ens parli de Catalina Curro, de Mireia Belmonte, de com estan anant aquesta jornada de matí. Pau Vituri, Can Llong, com estàs? Bon dia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Una jornada de matí que, home, sempre ens deixa un pèl ambient diferent que el de tarda. El de tarda sempre és més mogut, sempre hi ha més proves destacades, però de moment et pregunto pel que ja s'ha nedat. Quarts de 3 de la tarda, com ha anat el matí?
Doncs, mira, t'he de dir que ara mateix estic aquí a la piscina de Can Llong i hi ha una calma espectacular que contrasta amb la cridòria i amb com bull la piscina durant el matí. Hem de pensar que pràcticament hi ha 700 nedadors i nedadores inscrits en aquesta competició. Evidentment no coincideixen tots a la piscina, però sí que han hagut de posar fins i tot grades addicionals aquí a la piscina olímpica de Can Llong. I el que comentaves tu, segurament els matins són bastant més descafeinats que les tardes, però hi ha una diferència sobretot a nivell de proves. En aquest campionat d'Espanya, en aquest Open de natació, els 800 i els 1500 són proves contra rellotge, és a dir, no hi ha eliminatòria, semifinals i final com a tal, simplement ho neden un cop i la medalla d'or és per qui ho ha nedat més ràpid. I per tant, avui hem tingut, per exemple, aquestes sèries dels 1500 femenins, on hi havia Mireia Belmonte, on hi havia també Jimena Pérez, aquestes dues nedadores que han aconseguit la segona i la tercera mínima per anar al Mundial de Corea del Sud de Gwangju del pròxim estiu. Com deies, Belmonte ja la tenia als 800 lliures, avui ho ha ratificat en els 1.500 i han estat segurament els titulars del matí aquí a la piscina de Can Llong. Si mirem en clau local, la jornada ha començat amb l'absència de Marina García a les sèries dels 200 lliures. Està reservant evidentment per la final d'aquesta tarda dels 200 braça, on ha de certificar el seu passi per anar a Gwangju. I teníem també, per exemple, la Judit Ignacio, que ha passat a les semifinals del 100 papallona amb el segon millor temps, aquí hem d'estar ben atents perquè és una de les favorites en aquesta competició, o per exemple Catalina Curró, que ha estat en aquest cas ha marcat el millor temps a les sèries dels 200 estils amb 4, el seu temps ha estat 4 segons millor que el de Mireia Belmonte, una Mireia Belmonte que s'està reservant més per les proves de fons d'aquest campionat d'Espanya, però s'ha quedat Curró a 3 segons de la mínima exigida a les preliminars. Els requisits en aquests campionats d'Espanya són com els trials nord-americans, és a dir, han de fer una mínima a les eliminatòries, han de fer una altra mínima a les semifinals i a més a la final han d'acabar entre els dos primers classificats. S'ha de dir també que aquests requisits contenen una lletra petita. Si, per exemple, avui posem el cas de Marina García, que ha complert ja dos dels requisits, és a dir, les mínimes de les eliminatòries i les semifinals, si no acabés entre les dues primeres a la final, llavors la direcció tècnica de la Federació Espanyola de Natació podria repescar-la. Per tant, en el cas que Curró doncs nedés més ràpid a les semifinals i acabés entre les dues primeres de la final dels 200 estils, també podria formar part d'aquesta expedició de cara a Gwangju, tot i que també s'ha de dir que la nedadora mallorquina del club, la seva prova doncs predilecta són els 400 estils.
Doncs pràcticament fent aquí càlculs de tot tipus per intentar saber qui va i qui no hi va aquest Mundial de Corea del Sud. Simplement per acabar, Pau, aquesta tarda de què hem d'estar pendents? M'imagino que sobretot de la bracista Marina García.
Correcte, ho deies tu abans, sobretot pendents a les 6 i 10 de la tarda, quan passin 10 minuts de les 6, aquesta final dels 200 braça, on, com explicàvem ara, Marina García en té prou amb una medalla d'or o una medalla de plata per poder accedir a la final. Tindrem també les semifinals de les proves de Catalina Curró i de Judit Ignacio, que comentàvem ara, és a dir, els 200 estils i el 100 papallona, i dues opcions de medalla més pel Club Natació Sabadell, una més clara, Marc Sánchez a la final dels 200 estils i Sergio De Celis a la final dels 100 lliures, on ho té més complicat, però també s'ha colat a la final amb un dels millors temps al nedador del Club Natació Sabadell.
Gràcies, Pau, estarem pendents aquests dies de la piscina de Can Llong fins dimecres. Fins ara!
Fins ara!
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Per cert, que fa una estona el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, ha fet un tuit. No queden paraules per descriure aquesta afició tan gran. No són moments fàcils, però amb el vostre suport i fins la darrera gota de suor de tots plegats, ens en sortirem superant tants obstacles com calgui, que ningú ho dubti. Honor, jo i crec, a través de Twitter, @EstevaCalzada. Continuem dins de l'aigua, passem del Campionat d'Espanya Open de Natació, que s'està celebrant a Can Llong, a un que s'ha dut a terme a Valladolid, concretament el de natació artística. Amb una altra García, en aquest cas Emma García, com a gran protagonista en lectura sabadellenca, ha estat tercera al solo lliure d'aquest estatal de natació artística, el que fins fa dos dies es coneixia com a sincro, nedat aquest cap de setmana a Valladolid. La nedadora sabadellenca ha apartat per uns dies la rutina mixta i ha tornat a fer de solista amb uns resultats excel·lents, com remarca la del club.
Estic molt contenta amb els resultats obtinguts. He pogut aconseguir tots els objectius que m'havia plantejat, tant a nivell de solo, que vaig aconseguir arribar a la gent i tenir una bona impressió, donar una bona imatge, i també a nivell de puntuació vaig aconseguir la puntuació més alta fins al moment, que vaig arribar als 80 punts, cosa que això no havíem aconseguit encara mai des del club.
García va ser l'única representant del Natació Sabadell en categoria sènior per la baixa d'Ona Carbonell, de Sabadell, en què això sí, ha destacat també la convivència amb les nedadores joves de l'entitat, que pugen en força i que han disputat aquest estatal, però en categories formatives.
Molt contenta per la tercera posició i també per l'experiència de tornar a competir en els campionats d'Espanya amb les nenes del club més jovenetes, les juniors, tota l'experiència i la convivència amb elles, que feia molt de temps que no vivia, i elles també els ha servit com una mica de referència i les he pogut ajudar i donar pues, això, consells per les seves rutines, per els moments previs de competir, pels moments de nervis, per moments de preparació, i la veritat és que molt contenta.
Tancat el parèntesi per participar d'aquest campionat d'Espanya amb el Natació Sabadell, ara Emma García torna a centrar-se en la rutina mixta. La pròxima cita al calendari de la nedadora d'artística sabadellenca serà a finals de mes amb l'Open del Japó, que es nedarà a Tòquio.
Hola, sóc l'Olga Domènech, jugadora del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
Tanquem aquesta trilogia aquàtica que hem fet de la natació, l'artística, de l'artística al waterpolo amb Sergi Cabanes, que acaba de tornar a casa després de ser tercer a l'Europa Cup, aconseguint amb la selecció el bitllet per la superfinal de la Lliga Mundial. Objectiu complert pels nois de David Martín, el que ha provocat la satisfacció de l'únic internacional de l'Estalpool Natació Sabadell, Sergi Cabanes, per haver complert amb l'objectiu marcat. Als quarts, victòria contra la campiona olímpica i europea, Sèrbia, per plantar-se així a les semifinals. Un cop allà, derrota contra l'anfitriona Croàcia, però al tercer quart lloc el triomf contra Itàlia permet a l'equip estatal trepitjar el podi, això d'entrada, i també ser ara a la superfinal. Tot i la derrota, i per curiós que pugui semblar, Cabanes avui ha decidit quedar-se d'aquests tres partits amb el dels croats, amb el que van perdre per l'ambientàs viscut a Zagreb.
Jo em quedo amb la Croàcia. O sigui, òbviament a Sèrbia, doncs, et puc comptar amb els dits d'una mà els que l'he guanyat, en seran dos. Però pel fet de tota la gent que hi havia, tot l'ambient, la Xina a rebentar, són sensacions que, tot i la derrota, surts d'allà i dius, hòstia, tia, tinc ganes, o sigui, el waterpolo m'agrada molt.
Pel jugador del Natació Sabadell, aquesta Europa Cup és simplement una mostra més, un passet més, fet dins l'evolució que la selecció està experimentant els últims mesos amb David Martín al capdavant.
Vam començar ja l'Eurocup, l'any passat, però si mires, per exemple, el partit que vam fer la final contra Croàcia, doncs vam perdre de 6, i aquest cop hem perdut de 3, o sigui, ja són com dius, són aquestes coses que connoten que la selecció està creixent, que la selecció està creient, i que de moment no sabem on està el límit.
Doncs buscant aquest sostre, aquest límit, la selecció espanyola, de moment l'Europa Cup ha passat la porta d'entrada de la selecció per la superfinal de la Lliga Mundial, i arribats a aquest punt, Cabanes ha demanat ser més ambiciós encara, aspirar a tot, és a dir, al triomf de la Lliga Mundial, el que suposaria també de retruc el premi extra d'estar ja classificats pels Jocs Olímpics del pròxim any a Tòquio.
Per què no ser ambiciosos i dir la plaça olímpica? O sigui, allà es juga a la plaça olímpica, el primer classificat, i nosaltres anirem a per això, anirem per aconseguir-ho, i si no ho aconseguim, doncs qualsevol resultat que ens permeti créixer serà bo.
Per acabar, Sergi Cabanes ha tornat avui a Sabadell, ara tocarà afrontar la dura tornada a la rutina habitual, podríem dir, centrat ja amb l'Estalpool Natació Sabadell en acabar bé la fase regular de la Lliga Premat i disputar després els play-off amb un ambient, podríem dir que una mica diferent al que acaba de viure a Croàcia.
Serà complicat tornar a la realitat, perquè al final aquests partits així internacionals són somnis, o sigui, tu vas a fer, per exemple, les tres que vam fer contra Itàlia, vas a un amistós i està tothom malagrada cantant l'himne d'Itàlia, o sigui, són aquestes coses que dius, hòstia, que guapo. I després ves al club a jugar contra el Cheide i hi ha tres persones a la grada, saps?
Doncs això, que tocarà acostumar-se una altra vegada a jugar pràcticament sense pressió i sense públic. Tot això pel que fa al waterpolo masculí, amb l'aturada de la competició regular per la disputa d'aquesta Europa Cup. En el cas de les noies, just tornava a la Lliga Premat aquesta setmana i ho va fer amb una victòria claríssima de l'Estalpool femení, una més, 23-6 contra el Madrid Moscardó. De fet, excepte Mati Ortiz, totes les jugadores de camp de David Palma van veure porteria, incloent-hi tres de les joves que van tenir protagonisme. El primer parcial ja va ser decisiu, 6-1 pel club, el 7-1 del segon sentenciat deixava la feina, amb la qual cosa gairebé el més noticiable no va passar a Canllong, sinó a l'altre partit, el del segon, el del Sant Andreu, que es va deixar els primers punts de la temporada al marge del partit que havia jugat contra el Sabadell. Les andreuenques van caure a Mataró contra el tercer, amb la qual cosa ja són 6 els punts de distància entre l'Estalpul Natació Sabadell Femení i el segon classificat d'aquesta divisió d'honor. Aquesta setmana no hi ha lliga, per tant el club té una setmana neta per preparar a fons la Final Four de la setmana vinent, coincidint amb la Setmana Santa. Les de David Palma la jugaran a casa, a Canllong, i buscaran la cinquena Copa d'Europa de l'entitat. Aquest dissabte, de fet, el Natació Sabadell presentarà aquesta gran cita aquí al centre de la ciutat.
Saps què és la ràdio?
La ràdio és música.
La ràdio és paraula.
La ràdio és ritme.
La ràdio és imaginació i creativitat.
Som estudiants de la Fundació Maïn i ens pots escoltar a Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Final de programa, recuperem el món del futbol. Un cop hem passat ja per les piscines per parlar del Sabadell Nord, que segueix cinquè a la classificació del grup 1 de primera catalana, malgrat les 3 derrotes consecutives que acumula. Això sí, és difícil trobar una taula tan ajustada com la d'aquesta categoria, la d'aquest grup, ja que entre els de Can Uriac i el Rubí, que és 11, només hi ha 2 punts de distància. Els rivals de la part baixa estan despertant i això ha deixat encara més comprimida la classificació, més que mai. Tot després de la dolorosa derrota d'ahir per 5-1 al camp del penúltim classificat, el San Juan Atlético de Montcada. Lluri Granado és el porter del conjunt arlequinat. Com estàs, Lluri? Bona tarda.
Què tal? Molt bones.
Què va passar ahir a Montcada amb aquest marcador tan, no sé si dir sorprenent, fins i tot?
Bueno, jugábamos en un campo muy complicado, campo chiquitito, ¿no? Que no, tampoco nos dejó despegar un poquito nuestro fútbol, ¿no? Que es un fútbol más combinativo. Ya sabíamos que era un partido que iba a ser muy duro, partido con mucho choque, mucha disputa aérea, y bueno, San Juan Moncada salió con 2 o 3 marcas más que nosotros, y ahí se notó, ¿no? Se fue un poquito el punto de inflexión que yo creo que nos hizo perder el partido.
¿Fa més mal per la contundència o per com quedar a la classificació?
Yo creo que un poco por todo, ¿no? Por un poquito la sensación que se te queda, ¿no? Al acabar el partido, de un partido que nos jugábamos mucho, la verdad, para un poquito dejar ya sellada la permanencia y que lo pierdas de esta manera, pues sí, sí que duele. Está claro que ahora se ha petado mucho más. Sabemos que ahora nos quedan 6 partidos que serán 6 finales y de los cuales tenemos que ganarlo prácticamente todo.
Gairebé surrealista ser cinquè i estar pensant en la permanència, però està tot tan ajustat que és així. Suposo que ho heu parlat ja dins del vestidor més d'un cop, no? Que ara no podeu despistar-vos per molt que estigueu cinquens, perquè clar, són 6 punts de marge respecte al descens, faltant 6 jornades.
Sí, sí, no, está claro que ahora no podemos descuidar nada. Sabemos que ahora cualquier fallo te llevará a estarte muy, muy cerca del descenso, que hace un par de meses pues no lo mirábamos, por así decirlo, ¿no? Mirabas un poquito más la zona alta que no la zona baja. Y ahora, pues, no te puedes despistar ni un segundo. Ya sabes que perder un partido es meterte otra vez un poquito en el pozo.
Veient com està la cosa, quants punts creus que caldran sumar per poder salvar-se, per estar tranquils? Has fet una mica allò de càlculs, de dir, amb una victòria en tenim prou o necessitarem tants punts?
Bueno, yo por mí ganar los espacios que nos quedan, que eso ya sería dejar finiquitado el año, pero normalmente con los 45 puntos tienes la salvación e intentaremos llegar a ellos. Sabemos que son dos partidos y dos partidos que nos vienen ahora que sí o sí tenemos que ganarlos. Este fin de semana tenemos que hacernos muy fuertes en casa contra San Cugat, que es un equipo que viene de ganar a dos grandes equipos como es Páramos y como es Lloret, y nos encontraremos un partido complicadísimo, un equipo que también está metido ahí en la zona de abajo y se lo juega todo, y yo creo que será un partido vital tanto para un equipo como para el otro.
Dèiem abans que són tres les derrotes seguides. És la segona vegada en tota la temporada que acumuleu tres derrotes consecutives. No n'hi ha hagut cap precedent més de quatre, o sigui, no hi ha hagut cap moment en el qual hagueu perdut quatre partits. L'anterior és veritat que no fa massa, però també és cert que després vau encadenar tres jornades sense perdre i sumant set punts de nou possibles, que us va donar tranquil·litat. Suposo que l'objectiu és, tenint tan fresc aquest record, repetir-lo ara.
Sí, esperamos que sí. Esperamos todos que este domingo volvamos a la senda de la victoria. Sí que es cierto que durante todo el año no hemos encajado cuatro derrotas seguidas. También veníamos de hacía un año y pico que tampoco encajábamos dos seguidas. Y al final son cosas que suceden. Entonces intentaremos eso, de que el domingo pues volvamos a la victoria e intentar coger los máximos puntos posibles ya de cara a la final de temporada para estar tranquilos.
L'última, sobre el rival precisament, parlaves del Sant Cugat, que és un d'aquests equips que ve per la part baixa, però empentant amb força, amb una bona dinàmica i fent precisament que tot quedi tan comprimit com explicàvem ara fa un moment, i que a sobre ja es va guanyar la primera volta, no? Amb un partit així una mica estrany, sota la pluja, ja allà al Jaume Tubau. Per tant, suposo que per tot una mica, per despenjar-lo una altra vegada, per tenir tranquil·litat, i amb el record del que va passar la primera volta, amb un marcador segurament més contundent del que vau mereixer, per tot una mica ganes de no sé si dir revenja, però sí, d'endur-se el gat a l'aigua, al cap i a la fi.
Sí, yo creo que es un partido que tenemos, bueno, que son de estos marcados, ¿no?, en el calendario. Fue un partido ahí en su campo, la verdad que fue una derrota muy dura, en un momento donde estábamos muy bien, un partido que empezamos perdiendo y que en la segunda parte lo tuvimos a nuestro favor, pero bueno, lo hablamos, ¿no?, por pequeñitos detalles, pero al final se te escapa. Y sí, yo creo que por parte de todo el mundo del Sabadell espera con muchísimas ganas este partido, tanto nosotros como supongo que el Sant Cugat, que también se juega muchísimo como nosotros. Entonces yo creo que va a ser un partido muy, muy igualado, tanto como uno para el otro este domingo.
Diumenge a 11:45 serà l'enfrontament al municipal de Can Oriac, que aquest Sabadell Nord Sant Cugat. Llorí Granado, porter del conjunt sabadellenc, una abraçada, ànims.
Un abrazo, merci.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suís.
I a tot això, la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil va aconseguir allunyar-se un puntet més del descens amb l'empat a un contra el gironès Sàbat, un rival de la part baixa també de la taula. Els blaugranars van avançar a raonar Marinals gràcies a un gol de Carlos Portero als 26 minuts de joc, però després de perdonar tres ocasions clares, els gironins van acabar empatant només 5 minuts després. Carlos López, el tècnic gracienc, valora així el punt obtingut.
L'empat per bo no el puc durar, perquè almenys ho vam intentar i crec que per ocasions ho vam mereixer, però ja et dic, al final content, perquè tot el que sigui puntuar, doncs hem de ser humils i hem de recordar sobretot on venim, que vam agafar l'equip últims amb un punt. Llavors, totes aquestes coses jo els estic molt agraïts i ara treballarem per tornar a puntuar a Bellvitge.
Per tant, tocant de peus a terra, Carlos López, els mercantilistes són desens ara mateix amb 9 punts de marge respecte al descens, a falta de 5 jornades pel final, però també amb una ratxa de 3 jornades sense guanyar. Aquesta setmana més visitaran una unificació en Bellvitge, com deia ara l'entrenador, que és 13a, 3 llocs i 6 punts per sota del conjunt de Carlos López.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
I avui arrenca una nova edició de la Itzúlia, de la Volta Ciclista al País Basc, amb ganes de gaudir d'una de les millors curses del món. A veure si traiem una bona foto de l'edició d'enguany. Publicava ahir el sabadellenc David de la Cruz a les seves xarxes socials, adjuntant imatges de fa un parell d'anys, edició a la qual va lluir el mallot de líder. Després de ser 15è a la Volta a la Comunitat Valenciana en l'estrena d'aquesta temporada, 11è després a l'Algarve i 5è fa tot just uns dies a la Setmana Internacional Copie Bartali, ara el de Campo Campoamor arriba a Euskadi amb l'objectiu d'acabar entre els primers, tot en una de les seves proves favorites i segurament on millor rendiment està obtenint. De la Cruz lluirà el dorsal 83 per les carreteres basques i estarà acompanyat al Team Sky per ciclistes com Geraint Thomas, com Jonathan Castroviejo, el polonès Michal Kwiatkowski o l'italià Diego Rosa. Avui la primera etapa serà una crono a Zumárraga. Per seguir a De la Cruz sortirà quan passi un minut de les 4 de la tarda, per tant d'aquí a 1 hora i 6 minuts la Itzúlia tindrà 6 dies de competició, l'últim dissabte en final a Eibar. El 2017 el sabadellenc ja va endur-se una etapa, va vestir el mallot de primer classificat i va acabar quart a la general. I més sabadellencs que estan fent carrera en el món de l'esport. Aleix Gómez ha aixecat una nova Copa del Rei. Ahir el Barcelona Lassa d'en Vol va superar còmodament per 34-18 al Liberbank Ciutat Encantada de Conca en una final jugada a Alacant. Malgrat el contundent marcador final, l'exgracient confessa que el rival va vendre més cara a la derrota del que deia l'electrònic.
Estan jugant a un nivell molt alt, tenen un gran equip, juguen molt ben equip, són molt forts en defensa. I al final ho hem sabut saber.
Eren declaracions de Televisió de Catalunya. De moment l'equip de Xavi Pasqual ha guanyat tots els títols que ha disputat amb el sabadellenc formant part cada vegada més protagonisme d'aquesta plantilla culer. Això sí, ara arriba l'hora de la veritat, el campionat més difícil de tots. L'objectiu del conjunt barcelonista és endur-se també la Champions, una fita que reconeix així Aleix Gómez.
Estem molt contents d'haver guanyat aquest títol i bueno, ara ens queda anar per la Champions i anirem al 100%.
L'extrem sabadellenc va fer, per cert, 5 gols ahir en aquesta final de la Copa del Rei, guanyada pel Barça contra el Liberbank Cuenca. I l'Oar Gràcia, tot això, va treure l'orgull que no va mostrar la setmana passada per aconseguir un empat a 35 a la pista del Joventut en Vol Mataró. Malgrat sumar un punt, els verdiblancs tenen molt complicat quedar entre els 5 primers de la Primera Nacional. Els del Maresme són cinquens, just per sobre dels graciencs, però això sí, amb 4 punts d'avantatge amb només 3 jornades per acabar el campionat. Tot i que l'objectiu d'entrar al top 5, com diem, és pràcticament impossible, Gerard Gómez, el tècnic de l'equip, es posa com a fita millorar la puntuació de la temporada passada.
Si bé és cert que la idea era quedar entre els 5 primers, i és cert, una altra de les idees també era igualar o millorar els punts obtinguts la temporada anterior. I si bé és cert que ara mateix estem a 4 punts d'aquesta cinquena posició i que queden 6 per jugar, també estem a un o dos punts de poder millorar la temporada anterior.
El Sant Esteve, Sarrovires i la Roca, els altres rivals directes al marge d'aquest Mataró contra el qual acaba d'empatar l'Oar, sí que van guanyar els seus compromisos, tot i que al final no va ser una jornada beneficiosa. Els de Gerard Gómez i Cesc Borrell van ser capaços de sobreposar-se a 7 gols d'avantatge, de desavantatge, evidentment, el que ha remarcat Gómez.
Quan et fiques 7 avall a la pista del Mataró, que és una pista molt complicada, doncs comences a dir, ostres, potser torna a tocar. Però és ben cert que havíem treballat superbé aquesta setmana, havíem estat fent-hi molt peu a certes cosetes, sobretot referent al ritme d'atac.
L'equip, doncs, va recuperar sensacions i fins i tot situant-se un per sobre, tot i no poder escapar-se en el marcador i havent de conformar-se amb aquest empat final. Un punt per afrontar amb garanties els últims duels de la temporada, tot i tenir magre, com dèiem, a saltar al cinquè lloc d'aquesta Primera Nacional d'handbol. Tot això pel que fa a l'Hotel Suís d'avui, dilluns 8 d'abril del 2019. Demà al programa posarem la lupa en el canvi de sistema tàctic emprat per Antonio Hidalgo. Ja l'hem esmentat gairebé de passada avui amb el Sergi Garcés. Escoltarem els protagonistes, els jugadors que van jugar amb aquesta nova distribució, amb aquest nou sistema. Repassarem també l'actualitat del bàsquet amb la Pia i el Global. Tindrem ciclisme amb l'homenatge rebut per la Sandra Santanyàs, futbol sala, natació i tir, entre d'altres coses.
Hotel Suís.
D'aquesta forma posem el punt i final al programa d'avui. Com sempre, més informació a radiosabadell.fm. Per exemple, podreu llegir allà la crònica del Campionat d'Espanya de Natació Artística disputat a Valladolid amb la medalla de bronze guanyada per l'Emma Garcia. Al llarg del dia també tota la informació del Centre d'Esports i de la resta d'esportistes i clubs de la ciutat. Des del control de sous envia una abraçada enorme al Toni González, el nostre cap, el nostre encarregat de la tècnica del programa, que té les claus a punt per tancar ja la persiana de l'hotel l'Hotel Suís d'avui, d'aquest dilluns amb el qual estrenem setmana. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.